És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 323, l'episodi 31 d'aquesta desena temporada. Avui parlarem amb els companys de Càpside, en David Acacio i en Javier Arellano, dos dels autors del podcast coral Entre Dep i Ops. I parlarem, entre d'altres coses, de la cultura, de l'aprenentatge i l'experimentació. En temps de tertúlia, intentarem posar llum i reflexions a l'atac massiu de Ramonware, com va dir un, no me'n recordo a on, sí, patit per algunes grans empreses i institucions del passat divendres. WannaCry, fem Mossega la Poma, control tècnic, ara avui sí, i codirecció postproducció Marc Alier, perquè estàs fent-ho tot avui, Miquel Àngel Cabrera, que esperem que arribi a meitat de programa. Oh, un scratch. Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, que avui s'ha escaquejat però que ja el tenim per Barcelona. Ha tornat del Japó, d'Estats Units, de la Índia, no sé, per tot el món estava. Codirecció i postproducció, com ja ho he dit, Marc Alier, producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir avui. T'arriba gràcies a Capside.cat per partida triple, l'empresa, sí, clar, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Javier Arellano, benvingut a Mossega la Poma.
Molt bones.
David Acacio, benvingut a Mossega la Poma.
Molt bones.
Se'm fa molt raro veure-us aquí els dos. Potser més que amb el Javi i en el Pau, perquè amb vosaltres, sobretot amb el David, interactuo molt, el Javier també, però no tant, i se'm fa molt, molt estrany veure'ls aquí asseguts al costat de l'estudi, aquí a l'antiga Pelu, a la UPC.
Sí, ara es diu Lisa.
Es diu Lisa?
Sí, Lisa, Lisa.
Lisa de què?
Lisa. Lisa, ho han dit Escolta una cosa, expliqueu això de que teniu un podcast de DevOps.
Doncs
pues és molt antic,
Va començar fa molt, molt, molt de temps. O sigui, quan va haver-hi un company que tot és per culpa d'un company que va començar a dir això del DevOps està molt bé, això del DevOps està molt bé, però no trobo res d'informació en castellà, no trobo res d'informació, ja no en català, sinó en castellà. Podríem fer alguna cosa, i llavors a partir d'aquí va venir la idea. Vam començar a fer un blog, i després del blog va començar el podcast quan ja érem molta més gent, i vam dir, bueno, pues això ho podríem fer.
De fet, el primer que vau fer va ser comprar un domini, i durant dos anys el vau deixar fermentar.
Sí.
És com la cervesa, és l'hòstia.
Això, un regal d'aquests dels dominios.es que regalaven alegrament, doncs vam dir, doncs de moment tenim, i no només un, sinó dos dominis, els vam comprar, i després de dos anys vam començar a fer coses. Que
te'ls regalen alegrament, però després els has de continuar pagant.
Sí, però te'ls regalaven i després ja, o sigui, la droga al cole és gratuïta. Llavors és el mateix, després pagues.
Cas, sense afiliació de cap mena, si heu de comprar dominis, hover.com, H-O-V-E-R, és el millor lloc, et deixen canviar tot, dominis els nivells terciaris, te'ls montes tu i ja està, et deixen administrar tots els paràmetres del món, no t'intenten vendre més coses, és a dir, tu registres el domini, pagues el domini i ja està, i ho pots administrar tot, es propaguen super de pressa, allò que compres el domini, l'apuntes allà on sigui, en el nostre cas a SiteGround, on hi ha gent de suport tècnic així en biquini, i és que és immediat.
M'encanta, és que són noies que juguen a futbol, ja ho sabeu.
No, hi ha els perfils i tal, a voli platja.
Bueno, a veure, entre Dep i Ops són el Nach, l'Edu, el Dani, i vosaltres dos, en David i en Javier. O sigui que sou una penya bastant gran, i el primer post es va publicar l'any 2013.
Sí, correcte.
Fa 5 anys, gairebé, no, 4 anys.
De fet, el blog el van començar a l'Edu, el Nach i el Javi, i després em vaig afegir jo, i al cap del temps va entrar el Dani. Llavors,
vosaltres vau treballar junts a fora de Càpside?
Sí, no? Vam treballar durant 7 anys, em sembla, junts abans, o 5 anys, sí. Ens coneixíem de feia temps.
En Càrniques González estava?
Sí, correcte.
En sèrio?
No, estem parlant en clave.
En clave.
En una càrnica.
Vale. Bueno, això. I que el 2013 va aparèixer el primer post, però podcast va trigar una mica, no?
Sí, el podcast va sortir més tard. De fet, ara, jo tinc que confessar que escolto podcast gràcies al Javi, el culpable és el Javi, perquè sempre a la feina el veia amb els cascos ficats i que, escolta, quina música escoltes i tal. I no, jo escolto podcast. Dic, però bueno, això és com ràdio internet, no? I em diu, sí. Dic, és que a mi la ràdio no m'atrau, no m'agrada.
No me pone.
Digo, tu imagina't poder escoltar programes que t'agraden sempre que vulguis, com vulguis i quan vulguis. Bueno, i vaig començar a provar i des de llavors...
És un vici.
Sí, o sigui, fas qualsevol cosa, portes els cascos posats, passa qualsevol cosa.
Però esteu davant de l'ordinador programant o administrant servidors, fent les coses, o devopeant o fent el que fent, i escolteu el podcast també?
No, jo no puc. Jo quan estic escoltant la música, però quan m'aixeco, canvio... I quan em vaig a agafar un cafè o d'això, els dos minuts, doncs sí. Escolto podcast, dos minuts.
Si tu ets la mateixa mena de psicòpata que jo.
Correcte, sí.
Tens la mu... És a dir, quan...
És pitjor el David. El David el tinc a darrere i de tant en tant veig que em giro i veig que aixeca la cella. És molt com tu, aixeca aquella cella així i es posa a riure. Diu, t'acabo d'escoltar. Digue-li al Marc, eh?
I el Marc calla, darrere. Això quedava entre nosaltres.
Sí, però queda això, com si tinguéssim dos bàsics circuits mentals i no pots dir... El lingüístic verbal no el pots tindre ocupat mentre fas segons quines
coses.
Poca
broma amb el Javier.
Però quan vas a fer pipí sí que pots escoltar.
Vas estar aquest any, no sé si és el segon any ja, que vas a allò del podcast...
A la J-Pod.
A la J-Pod.
El tercer any.
Tercer any, eh? I... Ha estat a Almeria, aquest any. No, a Màlaga.
A Màlaga.
Això no ho hem fotut mai. M'he fotut anys que no...
I aquest any, aquest 2017, on serà?
Ara serà Almeria.
Ara serà Almeria, per això...
L'anterior era a Màlaga, l'altre a Saragossa, i l'altre va ser a Barcelona, que va ser arrel d'aquest que vaig dir, ho podem fer. O sigui, vaig estar als tallers
sabeu que,
i em van explicar.
Sabeu que hem rebut ja diverses, via Z-testers i per diversos llocs, que fem mossegar la poma amb llengua espanyola?
Muerde la manzana.
No, bueno, el problema és que perdríem el domini, s'hauria de fer diferent.
Bueno, s'hauria de fer un programa diferent, si sí, tenim algun dia temps per fer-ho. De fet, ara tenim un nou estudi que està... Li tinc que fer el paviment.
L'estudi piscina.
Li tinc que fotre el paviment. Com que serà l'estudi, encara us reclutaré perquè m'ajudeu a carregar Portland, a carregar sacs de Portland.
Sí, després em puc banyar a la piscina, el que tu...
Jo, a la piscina i costellada després, home.
Amb la barbacoa.
Doncs pues podríem haver esperat a venir, no?
Sí. La propera vegada que vingueu ja podeu venir.
No,
a la piscina. Bueno, doncs això, parlàvem de que bueno, sou oients de podcast i suposo que això també us ha anat arrossegant.
Sí, la veritat és que semblava molt fàcil i bueno, ho vam comentar amb el Javi, eh? I què et sembla si, a part d'escriure post tècnics i de més, fem un podcast? Total, jo escolto, veig a la gent que va a la feina, va gravant podcast, ho fan tot molt fàcil, no deu ser difícil. Fins que em vam fotre.
I no hem tingut cap que sigui correcte. O sigui, tots tenen problemes tècnics o tenen algun problema...
Sí.
Bé, doncs ja ho veus avui que també n'hem tingut un, tot i que no se sentirà.
Aquí també s'escoltarà només per un canal i no pels dos. No
bueno, sé si
això,
una...
això és això d'aquí.
Però això escolta... A veure, espera, mira, si ho fem...
És que toquem els contactes i aleshores...
Ara se sent millor?
No, ara no sento res.
Bueno,
ara
sí.
Vale, doncs, sentiu vosaltres?
No, però bueno, podem continuar.
Vale, doncs, us decidiu a fer el programa i bueno, doncs, us doneu compte de que eso de hacer un podcast és un poquito más complicado de lo que parece.
Sí, molt més.
Però bueno, en la tonteria ja portem 3 anys de programes i ja anem per a l'episodi 23.
Sí. 20, és a dir, que la periodicitat és un al mes.
Sí, aproximadament, bueno, intentem que sigui un al mes. Normalment no ho aconseguim, però però bueno, ho intentem. La veritat és que coordinar tots, la disponibilitat de tots, són 5 persones a coordinar. Al principi intentàvem estar tots 5, era complicat.
No us trobeu com nosaltres físicament, ho feu a través de Skype?
Ho fem en remot, tenim problemes amb la connectivitat, ho fem tard per la nit. Llavors ja la gent va que... Bueno, comencem a gravar a les 11:30, és complicat.
Això és interessant, eh? Això de gravar de nit o gravar al migdia com fem nosaltres canvia molt, eh?
Bé, de fet, quan vam començar a fer els Z-testers, vam començar amb el conya de la xocolata, Per clar, vens al migdia, graves el mossega la poma i ja ens agafa una relaxació amb el Z-Testers i diem, cony, és que estem apalancats. No? Perquè quan fem aquí el acabem el Z-Testers, portem 3 hores asseguts i dius, alguna cosa has de fotre i llavors la xocolata resulta que sí que et posa.
Que nosaltres gravem a partir de les 10 11 de la nit. I quan arribem ja estem fet caldo.
Cerveseta.
I així l'energia va baixant i això es nota en el
podcast. Notes amb l'àudio, ho notes també en la velocitat de pensament, et repeteixes més. Bueno.
També s'ha fet algun programa Mossega la poma on hi havia cervesa pel mig.
Sí.
I també es nota. Hem fet amb cervesa, hem fet amb vi.
Amb vi, cervesa i poca cosa.
I alguna vegada algun...
I tu corrents per la muntanya també.
Això també.
Jo fent trekking per la muntanya va bé, eh? Aquests...
Bueno, anem aterrant al tema de DevOps. Jo crec que pels oients... Per cert, l'última vegada que va estar el Javi Moreno i el Pau Puig de Capside no van parlar de DevOps, Marc, que l'altre dia ho dèiem. Van parlar d'Alexa, per una banda, i d'aquelles persones...
Que hi ha notícies d'Alexa, de fet, aquesta setmana.
Sí, si vols ho traiem al final. Recapitulem, què és DevOps?
Espera, que m'has enganxat amb el xocolata.
Ja, te lo he hecho expresamente.
Que mala llet.
Torna a posar, sisplau, si no et sagreu. És que se fa un soroll estrany.
Pitxitín.
Sí, ara...
Ui.
No, Marc, no.
Peca el fico fins al fons. Ara.
No. Hola, sí.
Em sembla que ets tu, perquè ells ho senten.
Ara sí, vale, doncs deixa-ho així.
Ets tu.
Sí, ja està.
Sí,
correcte,
estàs?
Ara sí. Vale, això, dèiem definició de DevOps.
A veure, primer m'agradaria començar per dir què no és DevOps. Val? Perquè crec que és un terme que s'ha corromp molt i bàsicament, a veure, el DevOps no és un rol dintre d'una companyia, no és un rol d'una persona. O sigui, a mi quan m'arriben mails de headhunters dient busco un DevOps per a mi companyia i demés, o sigui,
no necessites un DevOps.
DevOps és una cultura empresarial, és una filosofia de treballar. Val? No és un rol, no és com un tècnic de sistemes, no és com un developer. O sigui, tu tens un developer que té...
Jo quiero un DevOps i un developer de Java. Pues no.
Correcte.
No puede ser.
I a mi em fica les nervis. És quan tu amb la paraula empoderamiento...
Sí,
hòstia,
no puc.
Val, em passa el mateix. O sigui, això, fins i tot jo ho he encontrat.
Fixa't que això és d'escoltar molt mossega la poma, eh?
No.
Hòstia, tens un buit,
empoderament...
David, tens un buit. Vale, és una cultura. És una forma de fer, és una...
Correcte.
A vegades pot ser una metodologia, no?
Intentar recollir les millors con les best practices per intentar millorar el que és la comunicació dintre de l'empresa i millorar processos. És l'objectiu del DevOps com a tal.
Més específicament, millorar comunicació i millorar processos entre dos departaments, el departament de desenvolupament i el departament d'operacions de sistemes, que durant molt de temps, no sempre, però durant molt de temps, doncs han estat una mica cadascú tirant de la corda per la seva banda.
Correcte.
Et deixeu pujar a l'estratosfera?
Sí.
A veure, mira, jo ara, per exemple...
Que és el que fas en cada programa.
És el que faig en cada programa, però ara fa uns anys, arrel de que dono classes en el màster de sostenibilitat de l'UPC, i havíem buscat, se'ns havia plantejat un dia la pregunta de dir... els hem d'ensenyar, resulta que algú decideix que ara s'han d'ensenyar competències transversals i podria dir que fins i tot DevOps és com una competència transversal, però és una cosa tan mal explicada i tan mal implementada que no ho direm per no insultar els DevOps, però ens deia, hi havia la competència de sostenibilitat en l'enginyeria i algú es va inventar que això existia i llavors a mi em fotien la pregunta, escolta, com es fa que un estudiant li diem que tinguin en compte la sostenibilitat en els projectes d'enginyeria, i normalment alguns agafen i diuen, jo què sé, la quantitat de cicles que es carrega o si es fa servir més paper o menys, i al final nosaltres, després de pensar-hi molt i veure gent, llegir algun llibre i veure alguna xarra de TED i tal, vam identificar-ho, que al final és dir, si tu, l'única cosa és dir, quan tu tens un enginyer que té que dissenyar un problema, el que fa és resoldre el problema en base a una sèrie de requisits o de requeriments, vale? Dius, escolta, tu tens que fer això d'aquestes maneres. Si has d'incorporar la sostenibilitat és que a l'hora de dissenyar el projecte t'has de preocupar pels aspectes de la sostenibilitat per incorporar els requeriments. Doncs entenc que un DevOps és una cosa que abans no passava, que és que quan es desenvolupava una aplicació, el senyor que es pensava, diu, aquest té que fer l'aplicació, i després un altre senyor que tenia que dir, escolta, és que això té que executar-se i té que funcionar i s'ha de poder mantenir i ha de funcionar. Llavors, aquests requisits que té l'Ops el comences a explicar en el senyor del Dev perquè tot, per començar-ho a pensar abans de que comencem.
I també els Devs als Ops. Vull dir, jo aquí va amb doble sentit.
Bueno, i els Ops també pensar que els Devs existeixen i que tenen el seu cor petit.
Que no és gent que solament ha sido para tocar los huevos, que hay que, quien lo dice.
Al final és que un sigui, si un és dev, ser sensible amb les necessitats i a les problemàtiques de l'Ops i a l'Ops també entendre que el dev té que fer coses.
Mm-hmm. Però no únicament afecta desenvolupament i operacions. O sigui, sí. Tots dos equips tenen que tindre clar, per exemple, quin és l'objectiu de l'empresa. Té que pensar en tot el sistema. Jo que sé, si tu tens una empresa o treballes per una empresa que està fent un e-commerce per vendre fuets, tens que tindre clar que el teu objectiu és vendre fuets. Mm-hmm. Vale, llavors, normalment què passava? El departament de desenvolupament sempre focalitzava en la nova tecnologia i demés i acaba perdent la visió de negoci, que tenen departaments com marketing, comercial i demés, i el departament d'operacions el mateix, amb la seva part de mantenir i orquestar sistemes. Mm-hmm. Llavors, clar, el que es busca és millorar la comunicació entre tots els departaments.
No, principalment... no ho hem explicat, perdona, David, potser ara és el moment de fer-ho. El David està a Capside amb un rol de service delivery i manager, que ara explicarem el que és. I en Javier...
Tenen uns títols tan xulos.
Sí.
Ah, que mola.
Però això us foteu aquestes samarretes, perquè si no...
I en Javier està en el departament d'operacions. Diguéssim que tu estàs, diguéssim, a la rama més pura d'administració de sistemes.
Sí.
Mm? Què és un service delivery manager?
Bueno, ens agrada dir que el service delivery manager és el client a Capside, o sigui, fem el paper...
Tu eres l'abogado del client en Capside,
em fico, no? Em fico el gorro del client dintre de Capside i vejo per als interessos del client, intento pues, bueno, que el servei es faci de la manera més bona possible.
Jo a veure si ho puc explicar. O sigui, tu t'has de queixar abans que el client es queixi?
Tinc que intentar, sí. Simplificant-ho, sí, però intentem no queixar-nos.
Sí, esclar, a veure... Però,
intentem no queixar-nos, intentem avançar-nos i intentem...
Clar, però és una estratègia molt interessant. Sí. Si tu tens algú dintre l'empresa que la seva feina és queixar-se abans que es queixi el client acostuma a estar més satisfet.
Correcte. I quan estem a casa del client, intentem... Pues,
posem a Capside com a exemple d'una empresa que es dedica a operacions, es dedica a més coses, però vamos, el seu core és operacions, i fixa't la quantitat de rols. Jo estic a l'àrea comercial, que és l'àrea de preventa tècnica, que no estic operant. El David està fent d'abogado del diablo en Capside.
No, cliente bueno, cliente bueno.
Cliente bueno, cliente bueno, cliente barato. O sigui que només hi ha una persona d'operacions en aquesta taula, que és, diguéssim, el rol... que sí que hi ha molta gent a Capside amb el seu rol, però que hi ha molts altres rols.
No,
però, què anaves a dir, perdona?
No, i que a part de DevOps, també està... podríem ficar dintre el que seria el client, però també el fiquem a través de QA. Llavors, es fa el DevOps en si, també fiquem a QA perquè
el fixi
que hi hagi qualitat dintre...
QA és qualitat.
Sí, QA de QA.
Assegurar el qualitat.
Quality and Assessment...
No me'n recordo. La cosa és aquesta, que tu has de tenir un producte que comença amb un desenvolupament, es fica dintre de... O sigui, té uns paràmetres de qualitat i que finalment té producció dintre d'operacions, però que realment no és un producte que ha sortit i ja està, sinó que és un producte que dona la volta i ja amb el retorn d'especificacions de qualitat i de funcionament d'Ops a Devs se li torna a dir, vale, s'ha de ficar aquesta funcionalitat, però que consumessin menys memòria, per exemple, o que consumessin menys cicles de CPU o coses d'aquestes que a nivell de devs jo recordo estar aquí a l'UPC i una classe es va dir un computador és una màquina que té memòria i CPU infinites. Dius, a la realitat no.
Però no passa.
Si surts amb aquesta filosofia dintre de devs, el que et trobes és que la realitat et dona.
I llavors et dona d'hòsties en el carrer d'entitat.
Em sembla que l'estàs parlant aquí és la formulació, diguéssim, de la màquina de Turing, que és aquella màquina amb la cinta infinita.
Correcte, però és que programes Java com si fos infinita la memòria, passa el mateix.
El que també hi ha un aspecte que també hi ha... Explicava en Miquel Barceló, que suposo que l'heu escoltat aquí a Mossega la Poma. En Miquel li agradava dir que... la Danone, l'objectiu dels programes que corren a la Danone, per posar un exemple, és vendre iogurts i no fer que els professors de programació ens escorreguem de l'UGAIS, que són els algoritmes que corren allà. És a dir, és molt important identificar quina és la missió que es vol aconseguir, són els objectius de l'empresa o els objectius del client, perquè si no el problema està en que els tècnics ens podem entitular amb els nostres requisits. És a dir, algú, tu per exemple pots dir és que no es pot malbaratar pila. Bé, o el món no es pot malbaratar recursos d'entrada i sortida i t'obsessiones per optimitzar els programes per això. I al final has de dir, no, a veure, que sapiguem optimitzar els programes perquè facin servir menys memòria o perquè facin servir menys disc o perquè es puguin escalar horitzontalment i perquè es puguin paral·lelitzar. Totes aquestes coses estan molt bé, però només les podem posar sobre la taula quan estan alineades amb l'objectiu que realment volem aconseguir. Perquè si no, o sigui, i el problema està en que si des de gestió de l'empresa no es comunica en el dev, en l'ops, en el client assurance o en el senyor de qualitat, li dius, ei, això és el que volem aconseguir, la gent es busca feina. La gent es busca feina i intento optimitzar per allò perquè tothom té ganes de fer la seva feina ben feta.
Sí, sí, no, i al final, a veure, segurament que tècnicament estàs muntant una passada de cosa tècnica, però l'objectiu, tornant a l'exemple d'abans, l'objectiu és vendre fuets. Si tu no vens fuets, ja pots muntar. Val? Llavors, és molt important tindre tota l'empresa alineada i que la comunicació flueixi per tots els departaments. Val? I aquest és el principal objectiu que busca aplicar una cultura de DevOps dintre la companyia.
Qui era Andrew Clay Schaffer i Patrick DeBois?
Ho
heu apuntat en el guió i no sé qui
sí, perquè van ser les persones que van acunyar el nom de DevOps. O sigui, ve d'una
però aquí va ser el 2008 o sigui, tampoc sí, penseu
això d'acunyar va ser DevOps cunyat
correcte
veig que el nivell es manté
sí, no, aquí ja. No està el Carles però els xistes malos també abunden .
La cosa és que ells a una xerrada d'Agile van comentar, o sigui, quan tothom estava flipant-se amb programació extrema... Bueno,
hòstia, l'extrema, això era molt del final de segle, eh?
Sí. Doncs, que va començar el tema Agile, Scrum i totes aquestes coses, ells van sortir amb això.
A l'Agile i l'Scrum ara és el que s'està apuntant.
Ara Agile is the new waterfall, per això, sí, però bueno.
Però bueno, la cosa és aquesta, que ells a una xerrada van dir... van presentar aquesta filosofia... Mm-hmm. S'ha modificat en el temps, mínimament, van tenir, bueno, és això, les coses canvien, l'Agile és el new waterfall, les coses canvien, però la cosa és aquesta, que ells van presentar això 2008, nosaltres el domini el registràvem 2011.
Ja, yeah, sí.
Sí, i començàvem a fer coses després del FOSDEM del 2013.
Mm-hmm. Hi ha tres pilars que defineixen el DevOps, per centrar-ho una mica, perquè sí, bueno, entengui una mica en què consisteix.
Bueno, els tres pilars els defineix el Kevin Baer. Mm-hmm. Kevin Baer és un dels, per així dir-ho, dels evangelistes.
És un tio que es dedica a la formació però que cobra més diners, com diu el Javi.
El Javi sí,
és un gran és boníssim. Bueno. Jo soy formador, però mira, me llamo evangelista i cobro más dinero.
Claro, es que
el Javi és un crac.
És un crac.
Llavors, bueno, és un dels coautors d'un llibre molt, molt famós que explica una miqueta el moviment DevOps o fica un exemple i historifica el DevOps, que és The Phoenix Project, que em sembla que, no sé si l'heu comentat alguna vegada.
Phoenix Project jo crec que l'hem esmentat aquí a Mossega la Poma i en qualsevol cas el tornarem a repetir a les propostes Mosseguis perquè els compreu amb afiliats de Mossega la Poma.
Pues ell és un dels coautors d'aquest llibre i ell, bueno, explica que per ell el DevOps té com tres pilars, no? amb el que es basa. Un és el pensament sistèmic, que bàsicament és pensar en la totalitat del sistema per organització.
Sigui el que sigui,
Sí. Al final és pensant en la millor opció per tota l'organització. Val? Llavors, bueno, el que dèiem, si el meu objectiu és vendre fuets, tinc que pensar des del departament de devs com puc vendre fuets, del departament d'ops com puc fer per vendre més fuets, etc.
Entendre quina part compleixes entre el sistema per poder-la complir millor.
Correcte. Aquest seria el primer pilar, que hi diu que és el fonamental.
I per poder tenir discussions informades sobre com millorar el sistema.
Mhm.
Que també és important.
Això ve després, quan lo de l'amplificació de...
Sí, a veure, després el segon, ell li diu amplificació dels bucles de retroalimentació, com a bucle ja entén Seria l'equivalent al desplegament d'un canvi, al desplegament d'una versió aplicativa o d'un canvi d'infraestructura, no? Llavors, bueno, ell diu que és el cicle, el que explicava el Javi abans, no? El cicle de desenvolupament, posta en operacions, cua, etcètera, etcètera. Ell diu que aquí aquests bucles, aquests cicles, es tenen que fer molt petitets, val? Fer el que seria ara, o el que es coneix ara com integració contínua, anar desplegant petits trossets de còdic, de peces, d'infraestructura, val? I passant molt de feedback, que el feedback sigui continu en tot el cicle, entre els diferents departaments, que era el que dèiem abans, intentar millorar la comunicació, val? En petits canvis.
És que quan es fan aquestes... es passa a fer cicles d'integració contínua o d'integrar molt sovint, el que passa és que el procés d'integració no és una cosa excepcional, sinó que és una cosa que es fa molt sovint i, per tant, ho fas molt bé, perquè ho sistematitzes i perquè és un procés que és conegut. Si no et passa allò que dius... No us passa mai que tens que fer alguna una cosa amb l'ordinador que fas una vegada cada 10 anys, jo que sé, configurar el SSL per accedir a algun lloc... Hòstia, ho has d'aprendre a fer cada vegada perquè no ho trobes, o sigui, o tu has escrit un tutorial Evernote allà que ho tinguis allà amagat en alguna banda o ho has d'aprendre cada vegada, però dius, si en canvi si és una cosa que dius, escolta, és que ha de passar. De fet, una de les grans innovacions que va fer amb servidors Google en el seu moment és que ells van dir, escolta, hem de comprar moltes màquines, hem d'anar a comprar, els van donar calés perquè compressin servidors per poder alimentar el Google, i van anar, doncs el típic, els que proveïen d'allò, els deien, escolta, fota-li clústers, fota-li històries i tal, i llavors ells deien, i què passa quan cau? Diu, no, això no cau, perquè sí, clar, no, nosaltres amb el ritme d'activitat que tenim això caurà. I bueno, llavors... van veure que el que passava és que quan un clúster queia, que tenies totes les redundàncies possibles, però allò que queia era disaster recovery. I ells van dir, no, nosaltres volem un sistema que caigui contínuament. I l'arquitectura dels actuals centres de procés de dades, on es munten els clouds precisament, és, tu tens una granja de servidors on el més normal del món és que caigui un disco, que caigui una memòria, que caigui una controladora o que caigui una font d'alimentació. I el sistema s'aixeca automàticament perquè s'ha sistematitzat.
No hi ha miracles, eh? Si tu aixeques una màquina única amb un cloud ultra virguero, si la màquina és única i cau...
ha caigut.
Cau un CPD, per entendre'ns, que és una cosa molt gran, cau la teva màquina, excepte que la tingui replicada amb una altra CPD.
Banda. Però el que deien és, ells tenien un servei que tenia que estar en altíssima disponibilitat i han hagut de posar-ho en una màquina molt grossa amb moltes redundàncies, és posa'l amb moltíssimes màquines i a mesura que vagin caient. I això se'ls va permetre, per exemple, en comptes d'anar a comprar els discos d'usos més cars i les memòries més cares i els servidors més cars, van anar a comprar el més barat del món. Perquè on van invertir els calés era en que el procés de recuperament de la fallada fos habitual.
Això ho fa Netflix amb el famós
Chaos Monkey
és un programa que a més està disponible, la gent se'l pot descarregar, i el que fa és que sobre la infraestructura on està funcionant Netflix hi ha uns programes que es dediquen a tocar els pebrots i fer caure coses i petar sistemes i omplir els buffers de no sé quantos, i són els monquis aquests canalles que van tirant el sistema contínuament i estan provant que el sistema sigui resistent a errades.
Genera resiliència.
Sí. I aquests programes, aquests codis que fan servir Netflix per fer això, es poden descarregar i els pots utilitzar tu.
De fet, va començar amb el Chaos Monkey, que era un programa que anava generant falles aleatòries, i ara ja tenen la Chaos Army.
Vale, hem parlat de pensament sistèmic, hem parlat d'amplificació de bucles de retroalimentació perquè no siguin els diferents departaments guetos o sitges, que passa a vegades, i hi ha un tercer punt de lo que és els tres pilars de DevOps que també m'agrada molt perquè en el fons està posant posa per damunt com realment les empreses modernes han de treballar avui en dia. Quin és aquest tercer punt?
El tercer punt seria generar una cultura d'aprenentatge i experimentació.
Que és el que jo he dit al principi del programa, que avui anàvem a parlar, que ja així tanquem el cercle, que
queda bonita. Però bàsicament això no és pels DevOps.
Això és per tothom.
Això no és, si no estàs una cultura d'aprenentatge i experimentació,
sí, però és relativament...
estàs cardat.
Però en cas de DevOps té unes coses concretes.
És el que parlàvem, és molt fàcil perdre la visió, el que dèiem abans, és molt fàcil perdre la visió i que... És a dir, que tu et focalitzis tant en el teu departament que perdis la visió global i no ho facis. Diu, tot el que estem parlant aquí, si et pares a pensar... pot ser de sentit comú, no? Però el sentit comú és el menys comú dels sentits, moltes vegades no s'aplica. No? Llavors, un exemple d'això, per exemple, el Capside, els divendres per la tarda, li diem Free Fridays, perquè la gent faci experimentació, innovi i poder fomentar aquesta cultura. És a dir, té que ser algo que la pròpia empresa...
¿Y qué hacemos los tres presentes los viernes por la tarde? ¿Lo puedes explicar?
Sí, eh? fem les classes d'anglès.
Sí, fem classes d'anglès.
Sí, bueno,
fem, no, no fem classes d'anglès. Fem English Talk.
English Talk.
Xerrem en anglès.
Xerrem en anglès, sí.
A veure, jo tinc un...
Bueno, ho fem una estona, eh? L'altra estona també sí. La fem.
Però bueno, jo, per exemple, nosaltres fem anglès perquè jo tinc una mancança en l'anglès i vull millorar. És una manera de millorar.
I tant.
Que per el meu rol que jo jugo dintre de la companyia, doncs crec que és important, però altres companys es dediquen a mirar noves tecnologies, a provar o a millorar processos interns.
És no,
a
dir... I que vas canviant d'activitat.
Sí, sí, sí. Ara estem això, a lo millor d'aquí dos mesos doncs canviem. Al principi doncs vaig estar mirant-me com funcionava tot l'Amazon. Doncs bueno, anem canviant. És una manera d'anar-nos reciclant i anar coneixent. El que diem aquí, anar experimentant, fent proves i provant coses noves. Moltes de les idees que fan els companys dintre de la companyia passen a producció, després s'integra com a part del cicle de producció de Capside, com a eina pròpia, i després també Capside, moltes d'aquestes eines després les allibera.
Veure, és que vosaltres teniu un luxe, que esteu en una empresa dissenyada per un psicòpata que es diu Josep Ruano, vale? I que fa coses doncs, que hi hagi...
Ja t'enganxarà, Josep, ja t'enganxarà.
Que ell ja ho sap.
Tard o d'hora t'acabarà escoltant.
Ell ja sap que és un psicòpata i ha dissenyat l'empresa doncs, això doncs, perquè hi hagi un advocat del client i perquè genereu aquestes històries del divendres. I d'això, el que passa moltes vegades a moltes organitzacions és que les empreses es fragmenten en petits barris o departaments o seccions o com es diguin, i llavors el problema està com que no es comunica efectivament què és el que estem fent i quin és el problema. Cada empresa, cadascun d'aquests grups es genera, diguéssim, les seves pràctiques i aquí el que fem, això és nosaltres. Nosaltres fem això, nosaltres resulta que nosaltres trinxem carn, doncs trinxem carn. No fem botifarres, trinxem carn. No, escoltes, que l'empresa ven botifarres. No, jo trinxo carn. Vale? I et despreocupes que estàs fent botifarres. I aquest problema genera que llavors l'empresa no parlen els uns amb els altres, i quan hi ha un problema de veritat o hi ha canvis de tendències, doncs la gent quan diuen hem de treballar més, l'empresa ha de dir endavant, què farem? Doncs jo trinxo carn. No em, no em preocupo per res més, només em preocupo, i si faig alguna innovació serà trinxar millor carn. És el que jo dic, el dels sàndwichos fan seguretat. Quan hi ha un problema, i un problema que tu no pots entendre perquè està fora de la teva zona de treball, de la zona de confort, què et dediques a fer? El que tu saps fer, o fas sàndwichos, o trinxes carn, o optimitzes el que toqui.
Però és que tu, que bueno, abans havíem comentat que nosaltres havíem treballat a una càrnica.
A una càrnica.
La cosa és aquesta.
Literalment.
Hi havia el tros de l'empresa que feia trinxar carn, que li passava la carn trinxada a l'altra, però hi havia vegades que agafava, trinxava carn, es deixava alguna mà a dintre i...
Literalment.
I li passava a l'altre grup, i l'altre grup deia aquí no veig el que hauria de veure. I l'altre deia no, tot està correcte, però que no hi ha carn. No. Que tot està correcte. I això de jo protegeixo el meu gueto està molt, però que molt, molt, molt pronunciat aquest tipus d'empreses. I realment una empresa no pot funcionar quan la meitat de la gent no pot confiar en l'altra meitat.
Jo he de trinxar carn i demostrar que estic fent el que tinc que fer, i aquests són els meus indicadors. Això també passa quan a les empreses es medeja les persones, o sigui, la política aquesta de mesurar i
sí,
aquestes mesures tenen
també
són perillosíssimes
molt.
Són perillosíssimes perquè si a mi per exemple, això, jo tinc una experiència a casa meva. Quan jo era adolescent, la meva mare em donava la setmanada perquè sabia pintar el pis, i em va dir molt bé, et pagaré, i a ma mare se li va acudir pagar-me per quilo de pintura.
Gran error.
Es van embussar les canyeries de casa.
Però és que... A grumolls de pintura
i les parets, diguéssim, que se'ns caien a sobre, perquè jo, vamos, enxufava pintura per allò. Oh, mira, un Miquel Àngel.
Sí, ha arribat. Li estem indicant que la propera falca que ha d'entrar és la de contacte.
Si mesures per segons quina cosa, és allò que incentivis, és allò que aconseguiràs.
És que nosaltres, aquella empresa, a veure, que realment no era una càrnica, però li diem així perquè ens veníem...
Una càrnica.
Una càrnica que ven persones. A mi em venia per 80 quilos.
Ah, body shopping.
No, no, que això està prohibit.
Vale, és veritat, això no es fa, això no es fa.
Però realment és això. Llavors, no dic, a veure si algú s'espanta dient que hem ficat la mà d'alguna persona a una botifarra.
No.
Era una forma de dir. Però
el que va fer de consultor amb una càrnica va ser en Coque i també explicava històries de por.
Home, jo crec que tots hem fet de consultors en càrniques, més o menys. Les empreses petites consultores són una mica diferents, no són com aquestes. Però
sí, bueno. Una empresa de negres.
Quan parlem de càrnica és body shopping.
Body shopping.
Clar, no es pot dir aquesta paraula perquè...
Això no es fa aquí, això no passa.
Està prohibit per llei, però és body shopping. Mm. La cosa és aquesta.
I què foten gent com Everis o Indra? Ah, val, no ho sabem.
No ho sabem. La cosa és aquesta, que tu tens... quan veies alguna persona amb un problema i veies a una altra persona que estava rient, la cosa és que realment no estaves rient perquè...
No, sí, perdona, disculpa, no, la indicació és que li donessis xocolata al pobre noi. No els auriculars.
Hi ha xocolata allà.
Sí, perdona.
Hi ha un munt de xocolata.
Serà doncs, por chocolate.
La cosa és aquesta, que quan veies... hi havia una persona que tingués un problema i veies una altra persona rient, realment no és perquè havia trobat la solució, sinó perquè havia trobat un culpable per dir la culpa és d'ella. És horrible. Aquest tipus
de relacions... La missió de l'empresa és trobar els culpables.
Correcte. És el que tu deies. Si tu marques segons un índex de no s'ha de fer tal cosa o s'ha de gastar tanta pintura, doncs es gasta tanta pintura. L'objectiu no és que la estigui el pis pintat. L'objectiu és gastar pintura.
Gastar pintura perquè jo aconsegueixo les 2.000 peles que necessitava per anar-me'n de marxa aquest cap de setmana. A veure, per exemple, aquí a l'UPC tenim un sistema, hi ha un sistema de ticketing. Jo sé que hi ha indicadors de tiquets resolts i és acollonant perquè cada vegada que obro un tiquet a segons quina unitat, que no mencionaré, obro un tiquet i em diuen ui sí, però això en realitat no és una cosa, són dues coses. Per tant, et tanco aquest tinquet, te n'obro dos de dos, de nous, t'ho soluciono o te'ls tanco. Tres por el precio d'uno. I el que passa és que m'han fotut 6 mails a la meva bústia, de cop i volta. Jo ja ho entenc, que t'estan mesurant per això, però que això és el que aconseguim.
No tot és blanc i negre, eh? A vegades el tema...
No, però es generen aquestes absurditats amb aquestes mesures.
Per anar avançant, ja arribar al punt final de l'entrevista, ja deixem-lo del Phoenix Project per comentar-ho si us sembla a les propostes. Vull que parlem d'infraestructura com a codi, infraestructura as a code, que és un concepte que molta gent que està amb la tecnologia, però que no està en temes de cloud o en temes potser més de com es gestiona avui dia els sistemes.
Aquí m'ho he d'explicar, això, infraestructures a code, perquè m'heu deixat en ursall.
Mira, és molt fàcil i t'ho va comentar una persona que va estar aquí per xerrar, el Ruano.
En Josep, el psicòpata.
Va.
El psicòpata Ruano.
Ara
me les fotrà perquè encara...
Va explicar que realment hi havia moltes coses que tenien una API.
Sí.
I que tot esta era programable. Mm-hmm. Doncs, per exemple, si tu en comptes d'anar-te'n necessites un servidor, te vas a una tenda, agafes un ferro, el fiques a casa i l'engegues i l'instal·les al sistema operatiu. Doncs, en comptes de fer això, què fas? És una petició d'API. Obre'm un servidor que vull 500 megas. O 500 gigas, 8 gigas de disc dur i no sé què. I ho tens. Només fent una petició d'una API.
Encara pitjor, avui en dia és...
Però això no és infraestructura com a servei?
No, és infraestructura com a codi. O sigui,
que jo això... la gràcia és que jo això, aquesta petició, m'ho guardo, ho tinc, i la propera vegada que necessito els propers 500 servidors, ho tinc ja fet.
Jo la gent era un script per muntar la infraestructura que necessitaré.
Correcte. La gràcia és aquesta, que tot el que feien els de desenvolupament, que realment era... tenir un programa i replicar-ho moltes vegades perquè podíem... ara tinc un que em gestiona pantalons, ara faré un que gestiona samarretes, ara faré... Doncs tens una plantilla que et serveix per a moltes coses o un programa únic que fa moltes coses o coses així i pots reutilitzar el codi.
Aquesta codi n'hi deuen espels. si fossin allò conjuros mágicos.
No estaria malament.
Spell, eh?
L'infraestructura com a codi.
Infraestructura spell. Sí. Fas un spell i pam, apareix
una moltes coses curioses.
Al Homora, i s'obre la porta.
Permet fer moltes coses curioses. Primera, permet replicar entorns complexos.
Evidentment.
Amb instants, amb minuts. Vol dir que un desenvolupador pot estar fent una prova amb un entorn de preproducció que replica exacte de l'entorn de producció.
Però això és, diguéssim, és tornar a replicar els entorns aquests que tenien tots els administradors de Unix de tota la vida, de tots aquells shells scripts i aquells bash scripts que tenies i muntar-t'ho, però ja per gestionar clouds.
O nosaltres hem tingut clients que, per exemple, feien jocs per Facebook, jocs complexos, amb APIs, donant servei a aplicacions d'iOS, d'Android i tal, i amb infraestructures bastant complicades i amb molts elements. Aleshores, això s'escriptava i quan volien obrir tot això a un mercat llatinoamericà, replicaven aquesta infraestructura no en els CPDs d'Amazon Web Services d'Europa, sinó el de Brasil, per donar servei a tot Llatinoamèrica. No? Això és molt interessant i això és com funciona ara. I engegar i apagar, que és l'altre gran què, és immediat. O sigui, aixeques un mollon de coses i les apagues immediatament.
Que és el que passa amb... No sé quina infraestructura utilitza WhatsApp, però suposo que deu ser una cosa similar a Amazon. No, realment no ho sé, però sé que un tipus de WhatsApp tenen pics, perquè quan tothom està parlant a Estats Units, a Europa no hi ha ningú parlant. I llavors fan un follow the sun amb els servidors. Van pujant i baixant servidors segons el...
En funció del cicle solar.
Clar.
Llavors, com es deia això? És el...
Follow the sun.
Els ciclos circadianos.
No, home, no, això és una altra cosa, Marc. No té res a veure amb això.
Però la cosa és aquesta, que tu tens aquest follow the sun...
El ciclo circadiano del cloud. Com vola.
Però tu realment no has treballat i has ficat servidors a un costat, a un altre, sinó que has agafat un, l'has replicat tres cops, o vuit cops, o el que siguin, i ja ho tens.
I de fet, t'aïlles molt de la capa d'infraestructura, del ferro.
Sí, realment.
El ferro és diferent, perquè els ferros, com deia el Ruano, en Josep Ruano, els ferros al final són uns contenedors enormes que ho tenen tot a dintre, i quan s'espatlla moltes vegades moltes coses a dintre, treuen un container i tiren un altre container.
És que de vegades són literalment containers.
Sí, sí. Sí, a part dels contenedors de vaixells, que es porten
a vaixell. A mi m'encantava el One, el de Sun, que era un contenidor estàndard, tipus, no sé, 16 metres, i era estàndard i era una passada. Allò era un contenidor, i no Docker, allò era un contenidor literal,
literal.
De fa, això, abans de que Sun s'enfonsés, o sigui, fa molt de temps.
Un avantatge que no s'ha comentat de la infraestructura com a codi, que jo sé que m'he trobat ara fent el rol aquest de SDM dintre la càpside, que és que una vegada que és codi, ho pots ficar en un repositori de gestió de codi i qualsevol canvi el tens traqueixat. Vale? Llavors, moltes vegades que jo m'havia trobat en el passat de... Digue'm els canvis que s'han fet amb els servidors l'últim mes.
Quants parches s'han aplicat, quines coses s'han fet...
No ho sabies, o era molt difícil de fer un tracking...
És que després de parches parlarem, ara quan parlem del Ramonware.
Però bueno, el fet de tu modificar una línia pots fer d'un programa, que al final és infraestructura, pots fer un diff i pots buscar diferències. I llavors, en seguida, tens localitzat les diferències que hi ha hagut dintre la infraestructura durant un període de temps. I llavors és molt, molt, molt pràctic també.
Molt bé, en David Acacio i en Javier Arellano els podeu escoltar entre Dep i Ops. I no només parlen de DevOps, parlen de moltes coses. Quan es reuneixen i fan un podcast, cosa que passa un cop al mes, també parlen de molts temes d'actualitat, de seguretat, etcètera, etcètera. Us posarem l'enllaç a la web, o sigui, al blog i al podcast, que el trobareu entre Dep i Ops. I us quedeu a la segona part del programa, no?
I tant, i tant.
Sí? Doncs anem a posar un moment la falca de contacte i avui tenim una ressenya. Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up.
counting stars and fighting. Sona amb el cul, això.
Doncs això, ens han
deixat... auriculars sonen amb el cul, eh?
Ah, vale, perdona. Doncs ens han deixat avui una... Ens van deixar el 10 de maig, de fet, ho llegeixo avui, però va ser el 10 de maig, una persona que es diu Segatón, i que diu, grandes! I es deixa 5 estrelles, i et diu, gràcies...
Segatón!
Segatón! I em diu, gràcies per fer aquest podcast. És que Segatón. I...
Ai, Segatón, no, una mica com jo.
Sí. No, em va fer gràcia perquè ara feia dies que no ens deixaven ressenyes a iTunes i aquesta ve de iTunes. Com sempre, agrair-vos a tots, és que dia rere dia, setmana rere setmana, us preneu les molèsties d'entrar al mossegalapoma.cat, buscar l'enllaç on posa Amazon, entrar per allà a la botiga i fer les compres pertinents. Sabeu que si ho feu això durant les primeres, durant les 24 hores, la cookie està activa, la galleta.
Cookie! Mi cookie! Cookie!
El monstru de les galletes d'ulleres roses. Doncs això, que durant aquelles 24 hores allò que compreu va pa la saca.
Pa la saca.
I gràcies a això, doncs, més rere més, anem pagant totes les despeses i encara tenim un petit superàvit perquè ens permetrà comprar una mini taula.
I cookie!
I cookies. Exacte. T'has desfermat, ja. Venia de la classe, de no sé què, la classe li toca. Quina classe tens tu ara?
Xarxes de computadors, ha de ser apassionant.
Sí, sí, per això venies amb aquella cara.
A mi xarxes de computadors als anys 90 em deien que el TCP/IP era una cosa que feien uns bojos i que no anava ni a ninguna banda, uns visionaris.
Bueno, doncs seguim a l'estudi amb en David Acacio i en Javier Arellano del podcast Entre Dep i Ops, i ara anem a parlar de...
Anem a parlar de França.
Abans de parlar del ransomware...
Sí, perquè va passar una cosa molt interessant, perquè sembla ser que
jo no sé per què hi ha un guió.
El partit de la senyora aquesta, la rossa aquesta que es presentava a França, aquesta senyora, doncs resulta que els petitzants d'aquest partit van agafar i van fotre com un leak de coses de l'altre home, el manso aquell, que Manson o
Macron.
El Macron o Manson i no sé què.
Sí, Macron, Macron.
Macron. Llavors, sembla ser que va haver-hi doncs, un leak allò dient que havien fet coses molt lletges, molt dolentes.
Però la premsa no el va publicar.
Sí, però...
Va haver-hi un pacte de silenci.
No és que va haver-hi un pacte de silenci. El que passa és que els hi van fer com jiu-jitsu. Perquè els hi van fer jiu-jitsu, perquè d'alguna manera aquí va haver-hi una bona planificació de seguretat. El tema és, ara imagina que tu ets un partit polític o una organització i dius, tenim informació sensible.
Som una organització, es diu Mossega la Popa.
Som una organització. Algú diu, però sabem que, escolta, estem en la creueta que ens puguin atacar, doncs perquè pot ser un bon d'allò. Llavors el que fas és, i tinc informació que pot ser sensible. Llavors el que jo faig és deixo a dins de la informació que tinc en el meu sistema ous de Pasqua. I van deixar algun ou de Pasqua, informació que dir, si alguna cosa has de deixar anar així com a bomba, de dir, és aquesta. Però que en realitat, si després continues buscant, la demostració no hi és. Llavors els hackers que van atacar-lo, van atacar el Macron, van treure la informació immediatament, però la mateixa premsa van dir, abans de publicar, van dir, anem a mirar-nos una mica més, van analitzar la informació que havia sortit i van veure que era com estava malament, que era una notícia falsa. I llavors per això no va acabar de sortir i no van poder agafar i atacar. Llavors, és interessant.
És una manera de neutralitzar el que va passar, o sigui, per no fer el mateix que va passar amb les eleccions americanes.
Exacte. Per exemple, i això ho explicaven aquesta setmana al This Week in Tech, que hi ha
Però la premsa, la premsa americana versus la premsa francesa és una mica diferent, no?
Bueno, en aquest cas hi ha els fake news, però una cosa el que surti en fake news, una altra cosa el que surti, per exemple, a la portada del New York Times. Mm-hmm. Vale? Llavors, la idea és... Els experts, d'alguna manera, el Macron aquest tenia experts en seguretat que havien dit anem a assumir que ens hackejaran. És a dir, anem a prendre mesures perquè com que ens prendran la informació, anem allà... És una mica com el que fa Apple, que genera els seus propis leaks i fins i tot genera diferents leaks per saber de quins canals estan leakejant més i poder controlar les coses. És a dir, i és poder generar aquesta... la teva informació interna, tindre-la ja com precontaminada, perquè el primer que vulguin treure ja veuràs com descalificaràs. És a dir, han fotut com una espècie de jiu-jitsu. I això em porta a pensar que cada vegada més, i hi haurà a les empreses el que en diuen ja, en comptes del Chief Information Officer, hi haurà el Chief Disinformation Officer. I a dintre la teva informació, a dintre, hauràs de tindre com informació falsa per poder putejar per si algú et vol fotre putades d'aquest estil.
El CII. Eh? El Chief Easter Disinform-
Ex Easter Ex Officer,
no? Però... vale, està bé, està... No, és que home, un responsable de ous de Pasqua s'ha de tenir.
No, sí, sí, de...
sí, si una gent com Telefònica,
els ous s'han de deixar ben posats,
té un senyor que és expert en dates que porta un barret de llana, pues tu pots ser un Easter Ex Officer.
Sí,
no?
Sí, sí, un barret de llana i...
Bueno, anem cap al ransomware. Algú de vosaltres dos, David o Javier, voleu explicar què va passar? Us veieu en cor?
És molt complicat.
Sí. Bueno, però...
Us dono l'explicació simplista, després em corregiu vosaltres?
Vale. Vinga.
Vale. La NSA, que són senyors molt bons minyons que per defensar la pau mundial es dediquen a buscar exploits per poder atacar sistemes. I feia uns quants anys que tenien exploits per atacar sistemes a Windows 95, Windows 98, Windows XP i Windows 7 i Windows Vista. Vale? Tenien aquest, i els tenien en allà. Sembla ser que fa poquet, doncs aquests exploits se'ls hi van escapar. En comptes de fer el que haurien d'haver fet, que és allò que deien de dir: ei, senyors de Microsoft, això està malament, arregleu, que hi ha un forat de seguretat.
Em permets un parèntesi? Totes les empreses que fan software, totes, tenen problemes de seguretat.
Totes.
Totes, Apple, Microsoft, la gent que fa Linux, l'open source, passa que allà es detecta, es publica i encara és, allà sí que és més obvi. Però, i molta gent que troba defectes comunica amb aquestes empreses. Normalment hi ha com dues setmanes de gràcia, no? Es diuen normalment...
Sí, no sé quant temps n'hi ha, sí, però n'hi ha un temps que des de...
Que qualsevol que detecta una vulnerabilitat ho anuncia a l'empresa pertinent.
T'aviso i d'aquí arregla-ho.
I d'aquí 15 dies, si no ho arregles, aleshores sí que ho faig públic. Però en aquest cas no només no s'ha fet públic, sinó que me l'ho he quedat per mi per fer mis...
No, una organització pública... Que
la NSA és una agència oficial. És
sí, sí,
com
és la National Security Agency
és com Hisenda, però... Bueno, no és Hisenda,
però... Com si aquí seria el CNI o alguna d'aquestes. Doncs en comptes d'agafar i comunicar a les empreses i tancar aquests bugs de seguretat que són una amenaça de seguretat per tothom, en comptes s'ho guarden i a sobre són tan sapastres que aquesta informació s'escapa. Uh-huh. Llavors, el 17 de març, em sembla que devia ser un dimarts, va ser quan els de Microsoft van agafar i van dir: aquests errors els hem arreglat. I no només arreglen l'error en el Windows 7, sinó que es dediquen a agafar i a treure parches per versions de Windows que estaven ja com de dir...
Es diu deprecate.
Que ja estaven les havien declarat obsoletes i que ja no les actualitzaven.
No, sí que s'actualitza per a la gent que paga el suport extès.
El suport extès. Bueno, però van dir, aquí una actualització per tothom.
Bàsicament és amb el Windows XP.
Sí.
El Windows XP ja no
té
suport.
I Windows 95 i 98,
sí,
i Millennium...
Aquests Windows no tenen suport oficial, però si pagues...
Et donen el suport.
Aquest. Però Microsoft ho va alliberar fins i tot per la gent que no pagava.
Sí, ho ha alliberat a tothom, però clar, aquest parche ja s'havia alliberat. A la gent que havia pagat per a XP ho van alliberar això al març. O sigui, fa temps.
El 17 de març hi estava, això. Va sortir el 17 de març públic per tothom. El problema quin és? Que hi ha quantitat d'ordinadors a tot el món que estan treballant encara amb Windows 95, Windows 98, amb Windows Millennium, amb Windows XP i amb Windows 7, perquè normalment són màquines que tenen algun tipus de sistema embedded. Coses, màquines d'hospital, màquines de control numèric, màquines que estan controlant coses, caixers automàtics, coses d'aquest estil.
No, o inclús, perdona, amb sistemes potser més modernitzats, això ho traia per parlar-ho, nosaltres que ho veiem cada dia, normalment en sistemes Unix que estan redundats, amb alta disponibilitat, fer parxejats del Linux, de l'Apache, o sigui, de l'Ubuntu, de l'Apache, del PHP, com ho fa sobre una imatge i ho va substituir, puges una màquina amb la nova, amb tot el parche aplicat, i l'antiga la mates i la nova va rebent servei. Això és continu, no hi ha caigudes de servei. Però amb sistemes més complexos o amb sistemes corporatius que són més antics, tot i que puguis aplicar parches, s'han de fer de manera programada, imagineu-vos un
xap.
No, però
igualment són màquines que... Per exemple, si tu tens un hospital on hi ha una màquina de rajos X, vale, que està connectada amb un PC, Vale? Aquest PC no et preocupa massa perquè no s'accedeix a internet des d'aquesta màquina.
Però si el... comparteix arxius, s'hagués vist afectats pel
ransomware. Ah, exacte, perquè l'atac que han fet aquests tios és un atac bastant sofisticat perquè han juntat dos vulnerabilitats. Una, a l'enginyeria social, és algú simplement és tonto i clica en un link on no ha de clicar, com ens ha passat a tots alguna vegada, perquè tots som una mica tontos, l'enginyeria social, tots podem ser vulnerables. El que passa que en aquest cas, quan tu clicaves en l'esquer que et donaven en l'atac aquest de phishing, el que passava és que atacava a tota la teva xarxa explotant aquesta vulnerabilitat de Samba, que és la Samba és la xarxa, dic, el protocol de xarxa intern de Microsoft. O sigui que si tu tenies una màquina de rajos X en la teva xarxa local on tenien el protocol d'intern de Samba que tu dius que estaven compartint arxius o impressores, que aquella màquina podia rebre. I a més fotia una sèrie de putades. Amb la qual cosa que ha passat
gran
és que una quantitat
que
de màquines han caigut.
T'encriptava el disc i et sortia aquella famosa... Allò
i paga
que
no
han pagat, molt poca gent.
Sí,
per que,
no sé si deien que...
0,1 o 0,01.
Sí, 6.000 euros havien...
Sí, molt
o l'equivalent, molt poquet per la quantitat d'infeccions.
Han pagat molt poca gent, però s'ha fet molt de soroll. Sí. Molt bé, Marc, m'ha agradat molt. Ja veus que has fet els deures.
Realment ho ha fet,
sí,
molt,
ho ha fet
molt
bé.
Molt bé.
No tornarà a passar.
Jo aquí un petit incís, val, sobre la filtració.
Sí.
O sigui, la filtració aquesta del software va ser coneguda com a Vault 7, i bueno, sobretot es va fer molt famosa també, a part de tot el software aquest, el que va destacar més, que ho vam comentar l'últim episodi, el penúltim d'Entre DevOps, va ser que també n'hi havia un software que permetia que qualsevol Smart TV es transformés en un micròfon, val? I podien espiar-te
sempre quan tingués micròfon.
Smart TV, que normalment s'assumia que
tenen micro.
Però els Smarties no són unes xocolatines?
No totes les Smart TV tenen micro.
No sé si afectava només...
Jo tinc una LG Smart TV i no té micro.
No sé si afectava amb una marca en concret o... Però bueno, es va fer molt de soroll perquè era tota una sèrie d'eines i de més, entre la qual destacaven aquesta de que, bueno, que era d'atac públic, d'atac de masses, no? I després també estava la vulnerabilitat aquesta del Samba, que l'estaven utilitzant per infiltrar-se en sistemes. Amb això es va ajuntar amb el que és el ransomware, que al final és un software que entra a la teva màquina i encripta, val? I demana que, si vols la contrasenya per desencriptar els teus fitxers, paguis.
Algú sap d'algú que hagi tingut un atac de ransomware, que se li hagi encriptat el disc, que hagi tingut que hagi pagat i hagi rebut les claus per poder-ho desencriptar? Jo crec que això no ha passat mai.
Jo ho he llegit a un... bueno, però no d'aquest atac, sinó de fa molt de temps. Ho vaig llegir en una web de seguretat, no puc dir ni el nom, i explicava què era el que havia passat, què era el que havien intentat fer un informàtic que no tenia ni idea de què fer, després d'un especialista de seguretat, i realment al final li van donar, no recordo quan era, no sé si era un bitcoin que devia ser 600 euros.
Ara però... per 1.000 euros, no? Un bitcoin?
Ara, ni idea.
Sí, estan caríssims. Sí.
No, els bitcoins van pujant. Jo havia sentit a dir que hi havia una cadena de cafès d'internet que tenien oferien un servei que era com tenien un PC muntat com a caixer de bitcoin. És a dir, que tu podies anar allà i convertir el PayPal o la Visa contra PayPal bitcoins i fer pagaments per si tu volies fer pagaments en bitcoins. I van treure aquest servei
perquè
la gent anava a fer aquests pagaments perquè els havien encriptat i els hi fotien la bronca amb ells. Dius, escolta, mi vostè què em diu? Jo t'estic aquí oferint un servei. Dic, jo no sóc el que t'ha hackejat. I és per si et vols comprar una altra cosa, per si vols, encarregar un homicidi a Silk Road o alguna cosa així.
A un centre comercial hi havia un caixer de bitcoins.
Aquí a Barcelona havia un al Triangle. Ja. I no sé si encara hi és.
Jo al Gran Via el vaig veure que el treien, i al metro també hi havia un i el van treure a Espanya.
Què volies?
Si vols pagar en bitcoins, t'espaviles.
Tu volies fer diverses...
Sí, no, aquí comentar també que per el que hi hagi n'hi havia com dues variants del virus. Una que bueno, entrava a la teva màquina, encriptava i començava a propagar-se per la vulnerabilitat aquesta del Samba, i l'altra que abans de començar a infectar el que feia era consultar un domini extern si existia, no feia res, i si no existia començava a propagar-se.
Sí. I un nano anglès agafat i va registrar aquest domini.
Correcte. Bueno, era un auditor de seguretat, val, mm-hmm. molt jove. Que,
un nano de 22 anys.
Sí, 22 anys, però bueno, que es dedicava a la seguretat. I bueno, va registrar i és el que deien, no? Que per 10,96 em sembla que era euros, s'ha aturat una de les infeccions.
Sí, els que tenien aquesta versió, perquè els
correcte,
que tenien l'altra
la versió que tingués.
Jo vull fer una mica de recap, de sumari de tot això, de tot el que ha passat, tenint en compte diverses coses. Primera, tots els sistemes tenen vulnerabilitats, tots.
Tots.
A l'iOS, a l'Android, al macOS, al Linux, al Windows, tots tenen. I tots els softwares són susceptibles de tenir errors i tenir vulnerabilitats. Segona, en general les empreses treballen i treballen bé per resoldre'ls. Si algú detecta, l'ètica hacker és que ho expliqui a l'empresa propietària del software o del sistema i durant uns dies aquesta empresa ho resol. Aquest problema en concret no podem dir que Microsoft hagi sigut culpable en cap cas.
Sobre aquest tema, comentar que hi ha empreses que fins i tot fomenten, o sigui, donen recompenses a aquella gent que reporta bugs i reporta vulnerabilitats.
Sí, hi ha recompenses.
4. El patching, que és una cosa que hauríem de fer tots de forma continuada, el patching a les empreses a vegades no és tan simple com parxejar un Sierra o parxejar un Windows 10. Vol dir que a les empreses poden haver-hi coses al darrere, com tu deies, que són sistemes embedits, amb softwares que no saps si fas una actualització et funcionarà i alguns d'ells poden ser molt crítics, i a vegades el parxejat no és automàtic, ha d'haver-hi un procés de validació abans de parxejar les màquines. Vull dir que tot i que en aquest cas es va publicar tot el mes de març, doncs, bueno, hi ha empreses que no poden haver aplicat tots els parxes quan haguessin volgut.
El que sí que seria una bona pràctica és que si algú té una màquina d'aquestes que perquè no la pots actualitzar perquè deixarà substituir. De funcionar allò, no substituir-la, és desconnectar-les de la xarxa. Mm. És a dir, si tens una màquina concreta que està fent...
No pots, però sí que has d'actualitzar el software aquell que t'està obligant a portar un sistema que no està actualitzat, has de actualitzar-lo per una versió nova.
És que no es pot. Moltes vegades tens una màquina que vas comprar fa 20 anys, que aquesta màquina funciona perfectament, però l'empresa que te la va vendre ha desaparegut i tu tens aquell software funcionant per Windows 98 i te la menges amb patates.
Pues has d'actualitzar el software amb una altra cosa, has de canviar de marca.
Bueno,
de canviar
o de si no, a veure, el que tu pots fer, si per exemple aquesta màquina que està tan d'allò, no cal que estigui connectat a internet i llavors el que tens que fer és internament...
Depèn del que faci.
Llavors el que sí que s'ha de fer... No depèn del que facis. El que sí que has de fer internament a dintre de l'empresa és posar firewalls a dins de l'empresa. Perquè moltes empreses el que fan és que posen un firewall de dir, jo, perquè no m'accedeixin des d'internet i tanco els ports perquè no m'accedeixin a certs ports des del router.
El que has de fer és... El firewall perimetral és que una vegada has creuat...
I ja estàs!
Ja tens
ja te la foten, ja te foten fins al fons... Ja t'han enculat?
Sí. No, però jo tinc una màquina d'aquest tipus, perquè gràcies al funcionament de la renda, jo tinc un ordinador a casa que té Windows, XP, i és l'obro una vegada a l'any, faig
la renda i el
torno a pagar, perquè sé...
I no pots tenir-ho virtualitzat en algun lloc, amb un NAS o amb una cosa d'aquestes, és el que tens, no?
Sí, no, tinc un portàtil perquè és això, o sigui, aquest era l'ordinador de fer les còpies de fer el padre, i perquè feia la gràcia de intentaves ficar el DNI digital, ficaves el que firmava amb Firefox, mai funcionava, i ho he provat amb altres instal·lacions i mai m'ha funcionat.
I amb aquell sí que funcionava?
Sí, és impressionant, amb aquell no el puc ni tocar.
Amb aquell funciona, no actualitzi res perquè deixa de funcionar tot,
Li he ficat el parche aquest i no sé si podria fer la
no
renta.
No crec que
aquest any
has cagat, Charleboy.
No podràs.
La cosa és aquesta, ara m'han dit que el padre ja és
ara no hi ha padres, via web, i tens que
tindre si
amb la coordenada 440 de la declaració de l'any passat.
Vale, no, doncs, què és això? Ens gastem un munt de diners amb el DNI digital per ficar la coordenada.
Ah, no, ara tota l'actualització aquesta ja va per una cosa que en diuen el sistema clave, que t'envien un SMS, tu escrius un password, llavors, per exemple, patata, i llavors t'envien un SMS, i llavors en una altra pàgina tu poses l'SMS, el número de l'SMS i la patata, i llavors pots entrar. És aquest el sistema d'autenticació. Ja el DNI digital ja s'han oblidat, ja saben que és una merda.
Però, i ja fa poc que van treure el número... el DNI 3, la versió 3, i l'han ficat a fa poc i ningú l'utilitzarà.
Segueixen una merda.
Tothom pot utilitzar el patata aquest. O sigui,
el patata i el sistema clau.
Hi ha dues notícies per acabar, molt ràpides. Una, que no sé si la voleu comentar, la muerte de l'MP3, que...
El que tenia la patent va dir ara ja podeu fer, ara hauríeu de fer seria C, que sona més bé que l'MP3, sí, vale? Però, no com ara no cobro royalties. Vés a cagar, tio.
Bueno, que no és muerte ni enna, que us sapigueu. Que
no, l'MP3 segueix funcionant.
Si voleu generar l'àudio al bounce amb AC, es pot fer, però que el generem amb MP3. I una cosa que sí que m'ha cridat l'atenció, jo que no tinc Android, us ho dic a vosaltres, que sou més androides que jo, sobretot el David,
ja
he llegit... No te vull insultar.
Són aquests telèfons que no es poden actualitzar, oi?
Aquí voy. Ara resulta que Google acaba de dir que traurà una versió base que ultrapassarà les versions que hi ha instal·lades de les diferents marques, uh-huh, i que el que és la base d'Android...
Allò es pot actualitzar.
Això es podrà actualitzar. Però de moment està de prova.
Però això no segurament sortirà amb allò que dèiem la setmana passada, del Fuchsia...
Del Fuchsia no ho sé, d'una versió nova d'Android.
Jo crec que ho ficaran amb la d'Android, uh-huh, per cargar-se la indústria.
Jo crec que sí. És mica en mica, fiques allò i després acabes trencant el...
Ara han dit, traiem això i els de Samsung voldran ficar el Tizen i fico això com a base. Veure, que ho intentin.
Al final hi ha una cosa...
La idea és, no només és bona, sinó jo crec que pel món Android és necessària.
El que crec d'unificar
tot sota...
Sí, sí, mira, sí. Apple va fer una cosa molt bona amb l'iPhone, que va ser dir... a l'operador no s'executa en mode sistema en el meu telèfon. I actualment en Android encara hi ha codi dels operadors que s'executa en mode sistema en els telèfons Android. I les operadores no s'han d'executar en mode sistema. I jo, em perdoneu, però m'enfio bastant més de Google que de Telefònica.
No, i el problema no és només en els operadors, els fabricants. Perquè aquí el problema és Samsung o Xiaomi o...
No, sobretot si vas de Xiaomi i de Huawei i coses que venen de Xina. No,
el problema és que si no, ells no treuen la seva versió, per molt que s'actualitzi l'Android i per molt que el terminal el pugui suportar,
a veure, al final deixant de banda una cosa, o sigui, Huawei i Xiaomi i totes les altres, o Lenovo, són empreses que estan a Xina, i si a Xina el govern xino els diu tu ficaràs aquest codi en tots els teus telèfons,
el ficaran.
Estats Units això... encara es poden queixar, poden patalejar, poden anar als jutjats, i hi ha històries. A Xina no hi ha històries que valguin. Si el govern xino diu que els Huawei portaran coses, les porten. Punto. I vés a saber, potser els hi diuen a Foxconn i també ho porten els iPhones, vés a saber.
Bueno, acabem aquí la tertúlia, agraint a en David i a en Javier que s'hagin quedat
fins al final. No hi ha més coses?
Hi ha propostes?
No hi havien passat més coses aquesta setmana?
Han passat moltes coses, però hem fet un petit resum, Marc. Què vols, que duri 2 hores al podcast i he fet a testes?
Jo crec que sí, no? Per això no estem a la ràdio.
No, anem a les propostes. La setmana que ve més coses, molt interessants, i l'altra tenim una keynote, ja lo sabes, no?
Tenim quina la...
Hombre, del World Wide Developers Conference.
Ah, no,
Conference.
És que ve el Google I.O. aquesta setmana o és la setmana que ve?
Diu el Google I.O. no és de mi tierra.
És aquesta setmana, que una de les coses que hi ha que diuen que els Chromebooks ho anunciaran ara ja finalment d'una puta vegada, que podran executar aplicacions a Android. Però jo el que crec que seria la triomfada tremenda seria si el navegador Chrome pogués executar aplicacions a Android. Perquè llavors li fots aplicacions Android a dintre de l'iPhone.
Propostes mosseguis.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Aquest últim tall és el que el Carles sempre el sorpassa, perquè jo la setmana passada no vaig estar, que vaig estar en una formació...
I el xafa.
Xafa. Bueno, amb birres. Perdó.
Que és camioner!
És camioner,
és camioner, i vam estar parlant amb en Vila Espera d'allò, perquè de fet precisament deia això, que ells no tenen, ell no té cap mena de patiment pels camions elèctrics, i que a més que els camioners tenen que fer moltes coses que no li preocupen els que cotxes, el que es condueixen
no només
sols.
Condueixen, sinó que han de parar a fer pipi a les estacions de servei, han d'encarregar i descarregar el camió.
Si no, han de resoldre problemes.
Que l'autopilot no farà.
És a dir, que d'alguna manera l'autopilot els hi pot ajudar, però
hi ha uns neons a les autopistes i allà deixen uns royalties, i això no crec que cap autopilot ho faci. Jo ahí lo dejo. Però bueno, en Birras, que és camioner...
No, també el que diu és això, és que ells foten ell amb un dipòsit, poden omplir-se com a 2.000 quilòmetres, i no crec que per molt que carguin les bateries del Tesla puguin fer...
De moment no, però
és qüestió d'anar-li fotent.
Doncs en Birras ens recomana un vídeo que no té res a veure amb camions, parla de tipografies variables, molt xulos, un vídeo pels amants i professionals del disseny gràfic i disseny web, i us enllaçarem a la URL d'aquest Variable Fonts 2017 Tipo Labs, que està molt xulo, molt xulo. En Sergi Perucho, l'antic becari,
Sergi.
Doncs que també ens recomana un altre vídeo, que és un vídeo que està fet en clau d'humor, és molt xulo, dura molt pocs minuts, és la història del món des del Big Bang fins a l'actualitat. Super catxondo. L'Ernest Ford ens passa un accessori per Apple Watch, que també és per iPhone, és una bateria carregador portàtil per Apple Watch i iPhone de Belkin. El econòmic preu de 99,99.
Què fa això?
Carrega l'Apple Watch, és una bateria independent que no, sí. I carrega l'Apple Watch i l'iPhone fins a 5 o 6 vegades. És per viatges llargs i no tens que estar preocupat.
Compte que això ara no t'ho deixaran posar als avions, perquè diu que...
Però ho pots facturar.
Però saps per què no estan deixant... Estats Units no deixen que segons de quins llocs portis portàtils, no perquè transformin els portàtils en bombes, sinó perquè amaguin una bomba, sinó perquè la idea és que es fan bombes casolanes aprofitant les bateries del mòbil. O sigui, utilitzar les bateries de liti que siguin prou grans, es veu que clar, això té bastanta energia, amb això pots fer un pet, i fins i tot clar, i no poden dir allò, engega'l d'allò, perquè el portàtil l'engegues i funciona, perquè en realitat l'explosiu es fa utilitzant un parell de... es veu que ja hi ha prova de concepte i que és possible que aviat ens toquin els collons a tots i tinguem que guardar embarcar els portàtils.
Ben fet. En Joan Carles Badia perdó, que tinc una mica de carraspera. En Joan Carles Badia, i havia posat Tomàs, però ara ho poso perquè he sabut que ha sigut ell qui ho ha comprat uns auriculars...
No serà allò que em van comprar a mi, no?
No. Són uns auriculars Sennheiser, uns HD 598CS, que són d'aquests que van...
Aquests saben posar noms a les coses.
Sí, home.
Hòstia, clar que sí, que n'aprenguin el senyor de Dr. Beats i... Com és? H598CS.
És HD598CS.
Clar que sí. Noms de veritat, home. Això és marketing, la base on tonteries.
Sennheiser, d'aquests que són així planets de les orelles, com d'estudi, molt xulos, valen 100 euros, més o menys, però tenen molt bona pinta i ell se'ls ha comprat per escoltar música a la feina.
En qualitat preu, per mi Sennheiser és el millor.
Jo, ara sí, jo us recomano que passeu pel CCCB. Ara estan fent l'exposició del World Press Photo. Vaig estar aquest dissabte, va ser molt xula, la veritat és que és impressionant. La fotografia que va guanyar el primer premi, que és, de fet és tota una seqüència de fotografies, va ser l'assassinat de l'ambaixador rus a Estambul, a Turquia. Recordeu aquestes imatges que van ser bastant impactats? És una passada, o sigui, és increïble, però tota l'exposició està superxula. Hi ha unes pel·lícules que són uns documentals, alguns curts i altres més llargs, que no són material que es vegi en televisió, i amb aquest tipus d'exposicions es poden veure i està molt bé. I vostè, senyor David Acacio,
tu tenies una altra cosa? David pensa... El llibre de Neil Gaiman, American Gods, l'han convertit en una sèrie. O sigui, allò és obligatori, ja l'heu de mirar, obligatori.
Tu parles de la sèrie.
La sèrie, a veure, el llibre és boníssim, és boníssim, a més té unes quantes seqüeles.
És American Gods o
American Gods. American Gods. Vale, està superbé, i la sèrie no l'he vista, només he vist el tràiler, està baixant en el BitTorrent.
Que sàpigues que els hi vaig fer llegir a tots ells, Sapiens, per després comentar en l'English Talk que fèiem.
Ah, clar, molt bé, molt bé. Vale, doncs American Gods ja us el podeu anar baixant, em sembla que és HBO, hi han 3 capítols i d'això.
Vale.
I... tinc que enviar un WhatsApp, un Telegram a la Gina per dir-li mira tal per putejar-la, perquè per fer el que em va fer amb el
USB. He vist una foto de la Gina amb el president Puigdemont i la Trina Millet.
Però va ser, aquest estiu ja li va fer una entrevista en Puigdemont.
Ha guanyat un premi de la croqueta autonòmica.
Però em sembla que va ser l'estiu passat.
No té res a dir croqueta ni autonòmica.
L'estiu passat li va fer una entrevista que ell enviava tuits i la Gina li preguntava coses.
Però això va ser tot un grup de gent que han guanyat un premi per ser los machos.
Per veure croquetes.
Sí, no sé. The Phoenix Project, David Acacio, explica'ns la novel·la de referència del món dels DevOps.
Sí, bueno, bàsicament ens fica en la pell d'on sembla que és un responsable de sistemes o un responsable tècnic que li cau el gran marrón de liderar un projecte que és, diguem, el futur de l'empresa. Sense aquest projecte, doncs, l'empresa faria fallida. I bueno, t'explica tots els problemes que té dintre el nou rol i fica en diferents situacions, no? Les decisions que pren i bueno, com el guien i com va descobrint doncs, el Lean, tot el tema del Lean, tot el tema del DevOps, bueno, et va ficant en situació dels diferents elements de...
Però és una novel·la, eh?
És una novel·la, és una història. T'ho intenta... Ja és una lectura difícil que te la intenta fer fàcil ficant una petita història.
Jo crec que aquests llibres així es podrien ja després... Tal com estàs explicant, es podria també agafar, canviar com aquells de Inventa tu història. Dius, si creus que fa això, es ves a la pàgina 57, si no ves a la pàgina 59. Ja existeix, i encara seria millor. No, però així, però amb DevOps.
Amb DevOps.
Ja seria
Javier, moltes gràcies per venir a Mossegar la Poma.
Tens alguna proposta?
És que estava...
Ah, vale,
pobret.
Com abans ho havíem...
Veus? No,
perdona.
Per això l'he vist amb cara de velocitat i tu ja el despedies.
No, que ho havíem prepactat, eh?
Però no, ho havíem prepactat, però ha sigut
el
Neil Gaiman i m'he recordat d'una cosa que és per escoltar. I estava buscant el nom...
Tens la guitarra engegada.
Ui, perdó. A veure, és el...
Però és àudio podcast?
No. És un àudio que és la dona del Neil Gaiman, que és Amanda Palmer.
Amanda Palmer.
I el grup anterior, que era Dresden Dolls. Que...
Però és música.
Sí. I és molt, molt curiós, sobretot el Coin Operated Boy, que és una cançó molt, molt, molt curiosa, i com a Amanda Palmer també com a solista.
Tot lo de l'Amanda Palmer és molt interessant. Aquesta tia té un TED Talk, perquè es veu que aquesta tia va estar durant uns anys que era estàtua humana. Vale? La seva feina d'uns anys es dedicava a fer d'estàtua humana. I llavors ella diu que a través de la feina aquesta de fer d'estàtua humana, el que feia és, a mesura que la gent passava i la mirava, ella es mirava, es creava com microconnexions, i després aquesta noia es veu que amb els tres endols i el que fa és es dedica a viatjar pel món per fer actuacions, però fa couchsurfing. Vale? És a dir, que va de sofà en sofà de gent i llavors contacta amb la gent i tal, i té una... és tot un personatge. O sigui, el marit, el Neil Gaiman, és un personatge, l'Amanda Palmer és 10 vegades més personatge que ell.
Molt bé, senyors, doncs ara sí, tu tens un altre. Ah, no, el micro vol, no? Vol micròfon, espera't, que ara el Javi li passarà el micro. Compte que se't lligarà per aquí.
Hola, sí. No, que una proposta també referent a el que parlàvem abans, que sisplau, actualitzeu els vostres Macs. Ahir va sortir la .5 de Sierra i tapa 30 agujeros de seguretat.
Que de fet,
si voleu evitar...
30 agujeros
de fet,
de
no
seguretat.
Només de Sierra, sinó de Yosemite i de...
del Capitán.
Sí, sí,
30 agujeros de seguretat, o sigui que...
Jo com actualitzo les betes ja ho tenia fet. Sí, jo vaig de beta en beta i tiro perquè m'he... macOS, actualització de macOS. Aquí ho deixo.
macOS Sierra, el que arrossega els collons per tierra.
Molt bé. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent on parlarem amb Xavier Rufat sobre intel·ligència artificial. En Xavier Rufat és un dels responsables de l'empresa Await Artificial, creadors d'un sistema que detecta quan la gent es cola als ferrocarrils generals de als ferrocarrils de la Generalitat.
Els ferrocates.
Sí. Té una càmera que detecta quan la gent... perquè s'obre i es tanca la porta, no sé si ho heu vist, s'obre i es tanca molt ràpid, però en aquest moment de tancar i obrir hi ha uns segons, i aleshores quan passa una persona al darrere passa també amb la persona que sí que ha pagat. Això ho detecta, s'envia a la garita dels tios de seguretat.
I llavors hi ha una escopeta que puta, bam, headshot, i se'ls el carrega.
I el tio de seguretat té una còpia sota i quan baixa la gent i va estar a punt d'entrar al metro, el tio del seguretat diu...
El billete, por favor.
Vine cap aquí. No, què coño billete, si li ensenya la foto. Vine cap aquí.
Veus?
500 pavos.
500 pavos.
500 pavos i a la càrcel.
Doncs ja no cal que vingui, ja us ho explicat. Ja ara que vindran a fer aquests aquí.
No, però home, i t'estan treballant amb els altres projectes.
Sí, quan estudiava, m'havia calculat molt el tren.
Ja, ja.
No, no, perquè el que passava és que havies de pagar el tren i el metro.
Fem mossega la poma 2 ja, o en vale. Parlem per la setmana que ve. Això ho parlarem la setmana vinent, on també si hi ha algú...
Però el delicte ja està expirat, ja fa més de 20 anys, o sigui, ja està expirat, ja està expirat. Això ja és...
Bueno. Podríem parlar de delictes expirats amb un ZT. que mola mazo. Delitos expirados.
Delitos expirados, sí, sí, això ja. Això i, inspirados. Deixem-ho estar, deixem-ho estar.
Jo tinc un parell o tres que m'ho volaria explicar. marxem. Adéu.